Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Tenim avui als nostres estudis, encetant una nova secció als nostres programes, Lídia Cano, veterinària de Borges Vet, que ens anirà explicant cada dues setmanes més o menys tot de coses relacionades doncs, amb les nostres mascotes. Bon dia, Lídia.
Bon dia, Jordi.
Primer, per encetar aquesta secció, presenta'ns una mica Borges Vet i la teva feina, una mica el que fas.
Bé, Borges Vet va obrir el gener del 2012 amb la intenció de donar un servei als propietaris dels animals de companyia. Majoritàriament ens dediquem als gossos i als gats, però també fem una miqueta d'exòtics. I la intenció era donar un servei proper i de qualitat aquí a les Borges Blanques.
Uh-huh. O sigui, no fa massa que ho
no,
Borges Vet.
No, fa només uns mesos. Bé, bé.
Sí? Sí. Hi ha feina?
Sí, 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 no ens podem queixar.
I la majoria d'animals que us visiten, d'animals i propietaris que us visiten, suposo que són gossos i gats, com bé.
Sí, sí, majoritàriament gossos i gats.
Doncs a quin telèfon et podem trobar, Lídia?
Al 973 14 35 90 o bé al 645 78 32 82.
D'acord. I els horaris, què fas?
Horaris fem de dilluns a dissabte, els matins de 9:45 a 2:45, el dimecres al matí tanquem, i a les tardes de dilluns a divendres de 4 a 7 a l'hivern i a l'estiu de 5 a 8.
Perfecte, doncs els nostres oients ja saben quan et poden trobar. Lídia, abans de començar, una altra cosa. Havies treballat tu ja com a veterinària o és el primer que fas?
Sí, no, porto gairebé 4 anys treballant.
Déu-n'hi-do, ja són anyets. Comencem, entrem en matèria, si et sembla. Jo crec que per començar estaria bé, Lídia, parlar de com s'escull una mascota. Aquesta pregunta que sembla senzilla.
Sí, doncs no ho és massa de senzilla, perquè la gent normalment escull la mascota sense tenir quatre idees clares, i el que no acostuma a fer massa la gent i és molt recomanable és consultar abans de triar, consultar un especialista. Així d'aquesta manera ens evitarem molts abandonaments per incompatibilitat de caràcters. L'ideal és analitzar quin tipus de vida portem, quines persones viuen a casa, en quantitat i edat, quins horaris tenim, quina dedicació li podem donar a l'animal, tant amb temps com amb diners, i quin tipus d'habitatge, si és un pis, una casa amb jardí...
De fet, aquesta és una pregunta de les que et volia fer, no? Es pot tenir un gos o un gat amb un pis petit i que el gos i el gat doncs, tingui poc espai per viure?
Es pot tenir sempre i quan se li doni una qualitat de vida que representi que surti diverses vegades al dia, que faci exercici, i a dintre el pis que tingui molt enriquiment ambiental. Joguines, persones estan per amb ells, són animals molt socials i necessiten contacte. El que pitjor toleren és estar sols, més que un edifici petit o una localització reduïda.
Els gats també són tan socials?
Els gats no, els gats són més solitaris. Els gats no necessiten molt espai, amb un pis ja fan perfectament, i no necessiten tant contacte com els gossos.
D'acord. A veure, Lídia, ens has parlat de bastantes coses, de compatibilitat de caràcters, de recursos que hi hem de destinar, de temps que tenim, anem a desglossar una mica. Compatibilitat de caràcters, què vols dir amb això?
Per exemple, si estem parlant d'una parella d'ancians que volen tranquil·litat, l'ideal no seria que agafessin un Yorkie que estarà tot el dia corrent i bordant pel pis. Haurien d'agafar alguna raça que sigui més tranquil·la. Això la gent normalment no ho té en compte,
no compte.
I després és el que passa, que se'n cansen, els han de donar... Sí, i hauríem de triar quina és la mascota més adient. No hem d'intentar adaptar la mascota a nosaltres, sinó triar quina és la mascota que millor se'ns pot adaptar.
Igualment, un exemple seria aquella gent que li fa gràcia, un gos de raça gran, no sé quines hi haurà, tu
sí.
Ho saps. I llavors, si el tenen amb un pis petit, que, ostres, gairebé gos i família, doncs no hi caben. No seria tan un exemple.
Exactament, sí, sí.
D'acord, això és una cosa que hem de tenir en compte, la compatibilitat de caràcters. Ens parlaves també de recursos que s'hi han de destinar. Què vols dir amb això?
Sobretot estic parlant dels gossos. Els gossos, si els agafem de joves, els hi hem de dedicar bastant temps a l'aprenentatge. Són animals que no neixen amb coneixements, han d'aprendre moltes coses, i els hem d'ensenyar on han d'orinar, on han de defecar, quins comportaments són acceptables, quins no ho són. Tot això requereix molt temps i paciència, i no tothom ho té.
Ja. I vols dir que tampoc no es fa d'un dia per l'altre ensenyar?
No, se tarda mesos, sí, uh-huh. Sí.
I t'has trobat, per exemple, amb clients que simplement tenen un gos sense haver-li ensenyat res i llavors el gos, diguéssim, és una mica qui porta els pantalons a la família?
Sí, passa bastant sovint això. Sobretot amb propietaris que no havien tingut mai cap altre animal, sí.
Uh-huh. D'acord, més coses. Ens parlaves també del temps, Lídia. Podem tindre una mascota i no ser conscients de que, mira, doncs, per Setmana Santa marxem de vacances, a l'estiu no hi som, tenim una jornada laboral molt llarga, ho hem de tenir
sí.
en compte?
Bé, pel que fa a les vacances, sí que m'agradaria comentar que si tenim un gos, tenim bàsicament tres opcions. O bé ens l'emportem amb nosaltres, cosa que a Espanya és bastant difícil perquè molts hotels i molts restaurants no ens l'accepten. Una segona opció seria deixar-lo amb algun conegut, sempre i quan es portin bé, el gos i l'altra persona. Però clar, si aquesta persona té altres gossos, potser no li suposarà molt esforç, però si no té cap altre animal sí que és un esforç important per amb ell. I la tercera opció seria deixar-lo en una residència canina, que també és una molt bona opció.
Per aquí?
Sí, aquí al Borges Can, aquí a les Borges Blanques.
Uh-huh. D'acord. Continuem endavant, Lídia. De coses que s'ha de fer quan tu adquireixes la mascota. Primer, espera, que em deixo una cosa.
Sí.
Es pot anar, per exemple, podem vindre a Borges Bet a comentar tot això. Ens fa gràcia tenir una mascota. Lídia, tenim aquest tipus de pis, fem aquesta feina. Els veterinaris feu aquest assessorament?
I tant. No l'acostumem a fer gaire, però perquè normalment la gent ens ve ja quan ha agafat ja el cadell, el gatet, llavors moltes vegades te'n dones compte que aquell animal en aquella casa no quadra. Uh-huh. I sí que ho fem tant els veterinaris com altres especialistes. Si vols agafar algun animal exòtic, pots anar a alguna botiga especialitzada i informar-te allà. Als exòtics és molt important l'ambient, el lloc on estan, la temperatura, la humitat, tot això és molt important, s'ha de saber.
Una curiositat. T'ha vingut aquí a les Borges? Tens cap client amb exòtics?
Sí, tinc cobais, tinc conills, fures,
caram,
rèptils,
així
de moment
no.
No, els exòtics estan a mals, de cada vegada n'hi ha més.
Lídia, alguna cosa més sobre com escollir una mascota que ens vulguis dir?
Bé, bueno, m'agradaria, si et sembla bé, dir quatre pinzellades més o menys sobre cada animal.
Sí,
per exemple, el gos, bueno, això que hem comentat, que és un animal social, pot donar molt vincle afectiu, però clar, no pot estar moltes hores sol. Idealment hauria de sortir com a mínim tres vegades al dia, no cal que les tres vegades surti molta estona, només per fer les necessitats, però sí que com a mínim una de les vegades faci molt exercici físic i mental. En el gos és molt important triar la raça, perquè ja, com hem comentat, cada raça té un caràcter diferent. Llavors, sobre el gat, dic que són animals que s'estressen molt fàcilment, llavors són ideals per cases que hi ha poc moviment. Cases que, per exemple, si invitem moltes persones a sopar, no és molt convenient tenir un gat. Són nets per naturalesa, els gats no se'ls ha d'ensenyar pràcticament res, simplement la conducta del joc, que a vegades sí que és la més complicada que ens poden arribar a mossegar. Per exemple, els gats quan anem de vacances no només es poden quedar a casa, sinó que és molt convenient que es quedin a casa sols i que una vegada al dia...
Ah, sí?
Sí, així s'estressen menys, perquè si es canvien de pis llavors poden tindre conductes de que s'orinen fora de lloc, sí. I llavors només simplement una persona que hi vagi cada dia, mira que l'animal estigui bé, posar-los aigua a menjar, canviar la safata i ja està. Uh-huh. I bueno, pel que fa, com que sempre de cada vegada tenim menys temps, sí que els animals exòtics cada vegada augmenten més. Sap, Jordi, quin és l'animal que ha crescut més en els últims 10 anys?
Doncs no.
Doncs és el conill. Els conills de cada vegada s'estan posant més de moda, és un intermedi entre un gat i un gos. Són animals també socials, però no cal passejar-los. Són nets també, aprenen on fer les necessitats i demanen bastant poc temps. Si estan molt temps sols, com que són socials, llavors seria recomanable posar-los un company. Si tenim, per exemple, dos femelles, és una mica complicat perquè es poden barallar. L'ideal seria posar un mascle i una femella, en aquest cas hauríem de o bé castrar el mascle o esterilitzar la femella, perquè ja sabem quina fama mm-hmm. tenen. Mm-hmm. I si no, també es podria posar dos mascles castrant-los els dos, no hi ha problema.
I escolta'm, Lídia, els conills com s'han de tindre a casa? Que, on es tenen?
Haurien de tenir una gàbia que sigui, que no pot ser... Si la gàbia és molt petita, d'un metre per mig metre, més o menys, haurien d'estar oberta, que tinguin accés a tot el pis. El que passa és que, sobretot quan els agafem al principi, hem de vigilar què fan i què no fan, perquè n'hi ha alguns que tenen molta mania de rosegar els cables. Llavors, aquests els hem de vigilar. N'hi ha que no ho fan. Llavors, si el nostre no ho fa, el podem deixar suelto tot el dia, no hi ha problema. I bé, el que sí que és molt important amb els conills és la dieta. Per tal d'evitar problemes dentals i gastrointestinals, el que més han de tindre és fenc, llavors cada dia els hem de posar fruites i verdures, i el que menys se'ls ha de donar, que això és un error molt freqüent, és pinso. Pinso, en funció de la mida de l'animal, serien entre 2 i 4 cullerades al dia. I el pinso no ha de ser d'engreix, perquè si no se'ns posaran com boletes, i ha de ser un pinso especial per conills de companyia.
Doncs, això crec que és bo que ho diguis, perquè jo havia sentit, vaja, que se'ls donava pinso.
Sí, se'ls pot donar pinso, se'ns hi ha de donar, però amb molt poca quantitat.
Perquè no, em refereixo com a dieta base, sentit que se'ls donava.
Amb conills d'engreix, perquè ens els mengem, sí, perquè s'engreixen molt ràpidament, però amb un animal que volem que ens duri molts anys, que l'esperança de vida d'un conill és 8, 9 anys, li hem de donar una bona dieta, si no, no ens durarà.
Uh-huh. Algun animal més per repassar, Lídia, o continuo?
Continua, si sí? vols, sí.
Pues mira, em vull centrar sobre els gossos i els gats, dues preguntes. Els gossos, es va ficar molt de moda allò de l'encantador de perros, tot això. Quina és la manera correcta de portar un gos quan vas pel carrer?
Bé, el que m'agradaria comentar és que idealment no se'ls hauria de castigar, o en tot cas, sempre que s'apliqui un càstig, ha de ser correcte, que la gent això és el que no acostuma a fer bé. Un càstig ha de ser sempre al moment que fan alguna cosa malament i ha de ser curt. No podem estar 5 minuts dient-li al gos és que per què has fet això, que no sempre em fas el mateix. El gos no ho entén. Només que li diguis un no, ell ja t'està senyalitzant que ja ho ha entès. Llavors no cal que ens allarguem més perquè llavors es frustra. Pel que fa a aquests programes, bueno, comentar que són un simple entreteniment, que no hauríem d'aplicar les tècniques que fan servir. Moltes vegades són perilloses, sobretot si tenim un gos que té tendència a ser agressiu, ens pot arribar a mossegar. Llavors, si tenim un problema de comportament, simplement a vegades pot ser una mica doncs, això que has comentat, de que no passe, que es tire, pot ser el passejar. Mm-hmm. Això podem anar amb un ensinistrador que ens ensenyi com s'ha de fer, i si realment és un animal que és agressiu, l'ideal seria anar amb un entòleg, un especialista del comportament, un veterinari que s'ha especialitzat en això.
Molt bé, queda clar, doncs, que aquests programes més que res són un xou televisiu. Més,
exactament, no? Sí.
Els gossos, no tinc més preguntes, si els oients en tenen ens les faran arribar, també poden passar, suposo, per
sí.
la teva clínica veterinària,
sí,
després ho direm. Pel que fa als gats, és convenient allò que es fa de tenir un gat per jugar i perquè no ens esgarrapi, perquè no esgarrapi el sofà o algun moble, tallar-li les ungles per complet?
Tallar les ungles es pot fer, però arrencar com es feia antigament està prohibit. A Catalunya hi ha una llei de benestar animal que ho prohibeix clarament, és a dir, que no es pot fer. Això és perquè l'animal fa servir les ungles per marcar, és la seva manera de comunicar-se. Llavors, si els hi tallem, li traiem una part molt important de la seva vida i són animals que es poden estressar i no poden estar bé.
Mm-hmm. D'acord. Parlem de més coses i ja anirem parlant més completament en d'altres sessions. Lídia, el xip als gossos, com es fa això? O sigui, tu adquireixes
sí.
un gos, l'has d'adquirir amb sí. xip, o si te'l trobes, com has de fer per posar-lo?
Val, doncs si tu compres un animal, per llei ha d'anar amb microxip. L'únic que normalment no el donen d'alta, l'has de donar d'alta tu després, més que res perquè hi ha un problema després de papers. És més fàcil donar-lo d'alta tu directament. Si no té xip, el xip és obligatori amb gossos, amb gats i amb fures. Amb fures també. I és simplement anar un dia amb un veterinari, és com una vacuna, i es posa al coll o bé a la creu. I és un moment, és que és el mateix que una vacuna. L'únic que després és fer els papers. Llavors, quan tens els papers del microxip, has d'anar sense l'animal a l'Ajuntament, que això també és obligatori.
Ah, caram.
Sí.
Doncs mira, jo no ho sabia, això. Doncs ja saben els oients que també els animals s'ha de posar aquest microxip i s'han de censar
sí.
a l'Ajuntament. D'acord, per anar acabant aquesta primera secció, no sé que tu vulguis afegir alguna cosa més, Lídia, la higiene dels animals, fes-nos 5 cèntims, el bàsic que hauríem de tindre en compte, i basa't en gossos i gats o aquests animals més majoritaris.
Els gossos, idealment, a no ser que tinguin algun problema de pell, s'haurien de rentar com a molt una vegada al mes i sempre amb un xampú de gos. Prohibit utilitzar xampú de persones, tenim un pH molt diferent, nosaltres tenim un 5,5 i ells tenen un 7. Llavors, si ho fem una vegada perquè ens hem quedat sense, no passa res, però repetidament podem perjudicar-los la pell. Els gats, els que són de pèl curt, si no hi ha cap problema, en principi no cal rentar-los, i els de pèl llarg sí que és convenient anar-los acostumant, perquè com que alguna vegada potser els haurem de portar a una peluqueria perquè tenen molta tendència a fer nusos, llavors sí que de petits és recomanable començar-los a acostumar a rentar, molt paulatinament, un dia ensenyar-li l'aigua, l'altre dia només mullar-los i per últim...
Perquè és cert això, aquesta por que tenen a l'aigua els gats?
N'hi ha que... Sí. N'hi ha que sí, que els hi fa una por impressionant, però n'hi ha que els hi agrada, o sigui, n'hi ha que disfruten amb el baix. Sí.
D'acord, Lídia, una última cosa, recordar als nostres oients que si volen fer qualsevol pregunta sobre aquesta secció ho poden fer a través del nostre Facebook, facebook.com/radioborges, també del Twitter, twitter.com/radiolesborges, ens poden fer un correu a info@radiolesborges.cat o poden passar també per Borges Vet, si vols recordar-nos el telèfon, Lídia.
És el 973 14 35 90.
Doncs d'acord, fins la propera, moltes gràcies.
A tu.
Apa.
Merci.
A Ràdio Les Borges parlem com tu. A Ràdio Les Borges...